estaran en avís groc per altes temperatures de nou, això sí, un poc inferiors a les d'avui. Aquestes i totes les notícies les actualitzam demà a les 8 a l'Informatiu Matí. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts una setmana més a una nova edició d'Emblemàtics. Ja ho sabeu, el programa que vos acosta la realitat dels petits establiments comercials de casa nostra. Establiments que han rebut el distintiu emblemàtic per part del govern o bé de l'Ajuntament respectiu, atenent en tot cas a diversos criteris objectivables. Cada sector, cada gremi té les seves singularitats, també els seus secrets i els seus maldecaps. Emblemàtics en prenem consciència cada setmana. Com? Idò, sobretot a través del testimoni, en primera persona, dels mateixos comerciants, acompanyat sovint de paraules de la clientela de cada establiment. Ens parlen entre tots de l'origen del negoci, de l'evolució que ha tingut i també de divertides anècdotes. I llavors, una vegada articulat el reportatge, intentam acostar-vos aquestes històries amb les màximes dosis de proximitat, per informar-vos i entretenir-vos al mateix temps. El Manco és allò que pretenem en Joan Maura i jo mateix, amb l'ajut de tot un equip, cada setmana. En aquest cas, Joan, com sempre, nosaltres també ens hem informat, entretingut i ocupat amb els dos establiments de la setmana. Quins són, per cert?
Hola, Toni, exactament, és com ho dius. Ens hem informat, entretingut i ocupat, en primer terme, amb la visita feta a Bodegues Oliver Moragues del Gaida.
Més que termes de negoci, al final, mon pare no era una persona tampoc que estava feta molt en negocis, sinó jo el que he après molt d'ell és la manera de veure la vida i de disfrutar-la. En el sentit de que, com he dit abans, jo venc aquí a fer feina, però realment disfruto de lo que faig i és el que veia reflexat amb ell, no? Que ell tampoc tenia cap horari, ell sempre estava aquí fent feina sobretot al camp, sobretot a la vinya, i és el que jo m'ha transmès.
Qui no coneix, d'altra banda, les abarques menorquines? Idò, avui coneixerem la història de Can Doblas, botiga i fàbrica de calçat de ferreries.
Què et diria? La primera de totes, que els primers 30 parells que va fer, totes les tires me van caure. I la gent venia, ei, Doblas, que la tira me cau. Cosa que avui en dia no me passa, avui. Avui és molt complicat, perquè pràcticament 99,9% no cau. Però me'n recordo les 30 primeres, m'hi van agafar l'avi meu, que ara era viu, i diu, vinga, que vull ves pont de clarines. I van anar als tallers que tenia petit, i jo vam aclarir. Després un dia venia un senyor de Barcelona, em diu, me podria fer un 53, dic, joder, dic, 53? És un bon peu, eh? Dic, i bueno, dic, miraré, vam, si puc fer un patrón, tal. I bueno, vaig fer un 53, per un... i era per un jugador de bàsquet del Barcelona, un tal Dueñas, per cert.
Dues històries amb vincles generacionals i arrelades al territori. En aquest cas, a Mallorca i a Menorca, i més concretament, a Algaida i a Ferreries.
Dues històries que bé ens valdran la nostra atenció, també com a oients, Joan. Emblemàtics, benvinguts, començam. Sempre ben sobri i despert, en Joan Maura ens prepara gustosos retrats. És aquest el cas, sens dubte, de Bodegues Oliver Moragues.
Si parlam de vi, parlam de vida. Una beguda que ha estat sempre associada al cant, la festa, la reflexió, la celebració, però també a la unió, l'eucaristia, la germanor. El vi no és només una beguda que acompanya un aliment, és també un aliment per a l'ànima, un element essencial en la història de l'home. Un aliment que neix de la terra i necessita tota una sèrie d'elements naturals per existir. Aigua, fusta, vent i la mà humana, la mà que sembra i prepara la vinya. La mà que recull tot el que neix amb el temps i ho transforma en vi, en aliment, en companyia. Una necessitat humana, la companyia i el vi. Paraula que amaga centenars de significats i simbologies. La paraula vi prové del llatí vinum, que molt segurament deriva d'una arrel indoeuropea més antiga encara, guei, relacionada amb la idea de doblar o enrotllar, possiblement en referència a la forma en què les vinyes s'enrotllen al voltant dels suports. El terme vinum es va estendre per tot el món occidental a través del llatí i es manifesta en diverses formes en diferents idiomes. Totes aquestes formes etimològiques ens duen el suc del raïm, el resultat final. Ens duen, en definitiva, als llocs i a les persones que fan possible que aquesta ancestral beguda sigui una realitat. Llocs com Bodegues Oliver Moragues. Bodegues Oliver Moragues és una bodega familiar situada a Algaida, en una possessió antiquíssima que és un gust per als sentits. La bodega no és només un lloc emblemàtic. La localització també el converteix en un espai que, sens dubte, transcendeix els sentits i ens convida a acostar-nos de manera espiritual a les seves portes. El vi i la religió són una mateixa cosa i aquesta espiritualitat també forma part del ritual que existeix en la creació del vi. Aquesta unió de mons ens porta, per exemple, a Sant Agustí. Més concretament, a una de les seves famoses frases on deia que la mesura de l'amor és estimar sense mesura. Aquest mateix amor és el que ha escrit generació rere generació la història de Bodegues Oliver Moragues, una de les més antigues de l'illa. La família té la propietat de la finca des de 1511 i va ser el 1937 quan Antoni Oliver Orell va fundar l'empresa de vins. El 1937 va ser un any en què varen tenir lloc esdeveniments significatius, com la Guerra Civil Espanyola, amb el bombardeig de Guernica, el desastre del dirigible Heidenburg, amb 35 víctimes mortals, i la publicació d'obres literàries importants com a Rebellion en la Granja, de George Orwell. Conflictes i canvis que no van impedir a la bodega fer els seus primers passos. Iniciaren la producció i venda de vi a granel a petita escala. L'any 1950, Antoni Oliver, fill, juntament amb la seva dona Antònia Vallès, va agafar el relleu del negoci i el va ampliar a poc arreu de l'illa. Posteriorment, el 1998 va arribar l'embotellament del producte i la venda als diferents pobles de la comarca i de la resta de Mallorca. Actualment, és la 16a generació familiar la que està vinculada a la finca de vini comprat i, per extensió, a la bodega.
Penetrar a la finca de vini comprat al Gaida, on hi ha les bodegues Oliver Moragues, és entrar, de fet, en el passat. No en va, aquesta finca té una història remota, remotíssima, que remunta segles i segles enrere. En Biel Oliver, de 33 anys i 16a generació familiar al capdavant del negoci, juntament amb son germà i dos altres cosins, ens atén amablement i ens parla dels secrets de la finca, de la possessió i, és clar, dels vins que hi fan. Per començar, en Biel, ben il·lustrat i documentat, ens fa partícips de la història de la finca i de la possessió.
Les bodegues Oliver Moragues, tot va començar l'any 1511, quan la família va comprar aquesta casa. Això originàriament era dels musulmans, era una alqueria àrab, realment. El que passa que el 1229, quan va arribar Jaume I, ja se la va trobar aquí. Vini comprat és el nom original de la possessió. Encara mantenim aquest nom, la possessió. El que passa és que a la bodega ja l'hem donat el nom d'Oliver Moragues, que és l'actual nom de la família. Són els cognoms de mon pare i dels meus oncles i ties. I, bueno, realment, nosaltres la bodega sí que la vam començar el 98. El que passa és que ja se feia vi des del segle XVII. Tenim constància de que hi havia vinya aquí des del segle XVII i l'únic és que no s'elaborava just en aquesta finca, la possessió vini comprat. Tot s'anava a altres finques que tenia la família al voltant de Mallorca i també d'Algaida. I realment, nosaltres ara mateix el que feim és tornar un poc als orígens, amb les noves generacions, que ara ja som la 6a generació, que estem al càrrec d'aquesta empresa. Estem un poc tornant als orígens, volent tornar en el basc, que és el que hi havia abans, i a les varietats autòctones que hi havia aquí fa 300 anys, no? La corcollassa, el prensal blanc, mantó negro, un poc evitar el que són les varietats internacionals, que ens van molt bé moltes vegades per fer vins amb estructura i amb cos, però al final la idea també és mantenir la cultura de les varietats locals i les varietats autòctones que hi havia aquí a Mallorca fa molt d'anys. Sí, som la sisena generació de la família que ara mateix està en aquesta casa. Realment aquesta casa no sempre ha estat habitada per la família, sí que, clar, al final les exposicions mallorquines, com se sap, eren zones de conreu i moltes vegades eren els amos, que eren famílies del poble, qui vivien a la possessió i es feien càrrec de tot el bestiar i l'agricultura que hi havia, i eren pues, zones on realment simplement la família disfrutava el millor dels caps de setmanes, però no eren possessions on realment vivia la família diàriament, no? Doncs la meva família, de fet, vivia a Palma, i bueno, hi havia diferents cases que tenien al voltant de Mallorca, i aquesta era una d'elles, la més antiga de la família, actualment, ja com he dit, el 1511. De fet, això és una cosa que no he dit, surt en el llibre del repartiment, que s'ha fet el llibre del repartiment de Jaume I entre el 1231 i 1232, que se va escriure, i eren... bueno, i aquesta possessió, Vini Comprat, que, bueno, no he dit el nom, però Vini ve de la paraula fills de o descendents de, i després Comprat se creu que era un cognom o nom d'una família que ha anat evolucionant un poc i s'ha catalanitzat i ha anat a Comprat, però l'origen era àrab, com he dit abans, i segurament això era el que hi havia fa moltíssims anys. Nosaltres ara mateix ens trobem a Algaida, no? I Algaida, com el seu nom àrab indica, Al, que ve de El, i Gaida, que ve de bosc. Nosaltres ara mateix ens trobem a Gaida, que està just al vora del bosc, entre Cura i el poble, i la possessió se troba just enmig. Part d'aquest bosc perteneix també a aquesta possessió, Vini Comprat, i això és que fa moltíssims anys, seran de fa 400 anys, aquesta possessió era 10 vegades més extensa que el que és ara, el que passa que els avantpassats han anat venent els veïnats, ja fos per caçar o per conrear o per tenir bestiar, i ara mateix no és tan gran i ja només ens dedicam a la vinya. Abans sí que teníem ametllers, teníem oliveres, gra, i va ser fa uns més o manco 30 anys que només vàrem dedicar-nos al món del vi. Ara mateix, a part també de fer vi, també tenim un agroturisme, el que era antes on teníem les porqueres, on teníem també bestiar, ara tenim apartaments, en total tenim 11 apartaments, tenim 11 apartaments i 4 habitacions, capacitat per a unes 28 persones, i ara mateix és el que feim aquí. Tenim... No, nosaltres més o manco tancam des de mitjans novembre fins març, però sí que la bodega està oberta tot l'any. Al final la vinya no entén de vacances i sempre has d'estar cuidant-la i tractant-la.
En Biel ens conta ara com van ser els seus primers passos professionals a l'empresa familiar i també evoca els records que té de son pare, mort ara fa 5 anys.
Realment, jo, com molts adolescents, no sabia molt bé què volia fer en la meva vida, però sí que és vera que com que he viscut aquí durant molts anys, vaig estar visquent durant 7 anys de la meva primera vida, anant al col·legi d'Algaida i visquent aquí, ja havia uns arrels que tenia que em van dur cap aquí de cop, no? Jo quan vaig anar acabant la carrera vaig donar compte que realment el que volia fer era fer feina a l'empresa familiar, seguir amb el legat que havia deixat mon pare i la meva tia aquí, i que volia seguir pues, prosperant i evolucionant amb les varietats mallorquines, vull dir, no emplear més forani i fer vins de qualitat aquí a Mallorca. Jo vaig estudiar Administració d'Empreses i quan, és quan me vaig donar compte el tercer o quart any que volia dedicar-me a l'elaboració del vi, que vaig decidir anar-me un any a Barcelona per estudiar els coneixements bàsics de com elaborar un vi. És veritat que no vaig fer la carrera d'enologia, però després ja amb els coneixements que tenia el meu cosí i el meu pare he anat aprenent d'ells i ara mateix pues, ja crec que podria fer vi aquí a Mallorca. És una cosa que m'agrada molt, que és que encara que sigui una feina vivint d'això, com que és una cosa tan familiar que ve de tant d'anys i hi ha una estima tan gran darrere, no ho veig tant com una feina o no me sap tan de greu venir a fer feina, no? Aquí moltes vegades tant el meu cosí com el meu germà com la meva cosina, que som quatre cosins ara mateix actualment fent feina aquí, nosaltres no tenim horaris, realment fem feina per pràctica, sí, pràcticament tot el dia, al final mai desconnectes, sempre estàs pensant en coses noves que fer, coses noves que millorar, i això és lo bo que tenc jo, que no ho veig tant com una feina quotidiana en les cartes de venir de dilluns a divendres i tens un horari fixe, sinó que és molt més un desenvolupar o millorar el que t'han oferit, el que t'han donat els teus avantpassats i intentar seguir amb aquest llegat, no? El meu pare va morir l'any 2020 i ara actualment som quatre cosins que duim l'empresa. La meva tia, que era sòcia de mon pare, també ja s'ha jubilat i ara, com dic, som quatre. Cadascun en les seves feines. Està el meu cosí Carlos, que és l'enòleg oficial de la bodega. Després està el meu cosí, vull dir, el meu germà Toni, que és l'encarregat de les vinyes, la meva cosina Rocío, que s'encarrega d'administrar l'agroturisme i la possessió, i jo que duc més la part administrativa de la bodega. Més que termes de negoci, al final mon pare no era una persona tampoc que esté feta molt en negocis, sinó jo el que he après molt d'ell és la manera de veure la vida i de disfrutar-la, en el sentit de que com he dit abans, jo venc aquí a fer feina, però realment disfruto de lo que faig, i és el que veia reflexat amb ell, no? Que ell tampoc tenia cap horari, ell sempre estava aquí fent feina sobretot al camp, sobretot a la vinya, i és el que jo m'ha transmès, veure com el meu pare feia feina a l'empresa familiar amb tanta estima i tant de carinyo.
En Carlos Cabeza, cosí d'en Biel, és l'enòleg oficial de la família i de la bodega, i ens parla de la seva feina.
La meva funció és fer de tot, des de fer els vins fins a planificar cap on anem i per què, no? Perquè és una finca molt gran, tenim una visió molt a llarg plaç, que se'n va més enllà de fer els vins cada any, no? Que és una part que no té res a veure. Nosaltres, com t'ha explicat en Biel, tenim una finca des de l'any 1500, tenim una visió molt a llarg plaç, de recuperació de les vinyes antigues, de canviar tot el sistema de plantació, de preparar-nos per al futur, plantar vinyes amb vas, amb peus més profuns, recuperar les varietats antigues mallorquines, recuperar la finca, o sigui, tot el que és la part estratègica de planificar i tenir una visió sobre això ens ocupa el dia a dia. Bueno, quan fas vi, i jo com a enòleg, quan fas vi te'n vas a dormir i somies amb els vins, i quan tens una finca com aquesta te'n vas a dormir i somies amb la finca. Això no hi ha horaris perquè forma part de la teva vida, tant la part dels vins, les vinyes i la finca. No hi ha una separació temporal, forma part de la teva vida, no?
Com ens diuen tant en Biel com en Carlos, és una feina molt apassionada la seva i on es fa difícil la desconnexió diària.
Part més feixuga, al final, és el clima en el que vivim, perquè Mallorca és un lloc que ja som tots molt calorós i això moltes vegades juga en la nostra contra quan xerram de termes ja més de vitinícoles. Al final, pues, les sequeres que tenim a Mallorca, tant de sol que tenim, tot això moltes vegades no ajuda per produir vins de qualitat i hem d'anar lluitant sempre per intentar obtenir vins bons i que puguin durar el temps, no? Bueno, la part més agraïda, sobretot, també és veure com els clients surten satisfets. Al final, nosaltres, el bo que tenim, la nostra bodega, és que també tenim aquesta possessió mallorquina, i els nostres clients, al final, poden viure una experiència completa de lo que era Mallorca abans. Ja no només és disfrutar dels vins que tenim aquí a la illa, sinó també de poder veure un poc l'història que hi ha a Mallorca a través d'aquesta posició mallorquina. Nosaltres, a partir de les experiències que oferim, ensenyem un poc la casa i també explicar un poc el terroir mallorquí que tenim, alhora que també explicam la manera d'elaborar els vins, i veure com el client surt satisfet d'aquesta experiència i veure el que li agrada, això me dona més força per seguir, perquè veig que és un negoci que té un futur i que agrada al públic, no? I quan ja xerram més de la part de les experiències que oferim aquí a la bodega, sí que et diria que el 90% són estrangers, que ara mateix venen i volen viure una experiència de cata, conèixer vins mallorquins, conèixer un poc la història de Mallorca, i ja no només cert dels vins, sinó també de la casa i de com vivíem abans. I el 10% normalment és mallorquí, que vol disfrutar d'algunes copes de vi, ja coneix normalment el producte, i més que res és que vol disfrutar de l'experiència.
En aquest moment, el micròfon d'Emblemàtics es converteix en un oient de la visita que un grup d'anglesos fan a la finca.
So everything here is organic. Yes, we really care about the future of these soils. We really care about the product. So
la guia de la visita, amb entusiasme i calor a parts iguals, explica als visitants anglesos sobre les diferents modalitats de rem usades a bodegues Oliver Moragues com a matèria primera dels vins de la casa. Tothom, és clar, l'escolta amb la màxima atenció.
Here we have Merlot, Syrah and Cabernet. Yes. And in the beginning we have all the natives like Cayet, Manto Negro, yes. And Gorgoyas.
Es un lugar muy bonito y sobre todo valoramos el servicio aquí porque hemos trabajado durante 3 años. Con Biel y Carlos, y siempre nos llevamos muy bien y tratan nuestros clientes súper, súper bien. Pero es un lugar muy especial aquí. Es un paraíso, es increíble, sí. Y todos nuestros clientes, sí, estaven flipando quan llegan aquí.
El darrer que ens ha parlat és Dominic Lees, jove de nacionalitat britànica que col·labora amb la família Oliver per dur-los clients. En tot cas, en Biel constata que a la bodega i a la finca sempre hi ha feina per fer.
Ja podem veure també l'evolució que hi ha hagut a Mallorca durant els darrers 30-40 anys en el vi mallorquí, on s'ha evolucionat molt, se van cercant altres mètodes d'elaboració, i nosaltres també seguim intentant millorar, intentant veure com podem fer vins més atractius pel públic. És vera que nosaltres no anem tant satisfer el que és el client general. Al final nosaltres, primer de tot, volem basar-nos en fer vins de varietats autòctones de Mallorca i amb unes característiques que nosaltres creiem que són les idònies per fer aquí, que és una finura, una elegància, una boca que estigui equilibrada, i són coses que, òbviament, has d'anar millorant, al final no només per treure millor vi i perquè hi ha molta competència fora, sinó ja també a Mallorca. Ara mateix a Mallorca crec que hi haurà unes 120 bodegues i això és bo i és dolent. És dolent perquè al final, pues, més competència i has de fer més, i has de fer més feina, exactament, però és molt bo pel públic general perquè t'obliga a tu a fer millors vins i està constantment evolucionant. Nosaltres vam començar a ser ecològics fa uns 25 anys, més o manco quan El meu pare era el 98, juntament amb la meva tia, vàrem tornar a retomar la vinya i embotellar els vins. Varen començar seguint ecològics. I després també està el tema de vegans, que no és tant com que cercam un segell, sinó que sempre nosaltres aquí els vins hem intentat fer-los amb la mínima intervenció i no empleem cap tipus de proteïna animal per fer les clarificacions. Per tant, bueno, sempre han estat vegans i va ser una cosa que vam pensar fa uns anys de per què no posar un segell que potser pot ajudar a vendre. No? Realment es pot fer vi fora per tenir una DO i que s'anomenaria vi de taula. El que passa és que hi ha certes coses que no pots emplear, no? Per exemple, com el nom de Mallorca o altres nomenclatures que no pots emplear per l'etiqueta o per vendre aquest vi. I el que t'aporta a estar una dimensió d'origen és també, sobretot, anar tots en un conjunt, tots amb una mateixa idea de créixer conjuntament, perquè quan una bodega va tota sola i va al mercat internacional és molt més difícil donar-se a conèixer com a només una que si no ho vas en conjunt i amb un mateix esperit i amb una mateixa idea i filosofia.
En Biel ens parla successivament i, per acabar, de tres qüestions que tenen a veure directament amb el negoci familiar. En primer terme, de clientela, després del distintiu emblemàtic i, finalment, dels primers records una altra vegada que li queden de la finca, per cert, de quan era nin i ben nin.
En termes de comercialització del vi, la meitat es queda a Mallorca i la meitat se'n va fora. Normalment a Europa, però sí que tenim alguns mercats oberts a Amèrica, als Estats Units, Canadà, Nova Zelanda, Corea, però la meitat es queda aquí a Mallorca, es ven tant a tendes especialitzades com a restaurants, i per lo que podem veure el client principal és l'estranger, que és, al final és el que ve la majoria de mesos a disfrutar de l'illa i el que també està en els restaurants diàriament per dinar i per sopar. Els cap de setmana sí que som més els mallorquins que sortim i disfrutant d'una copa de vi fora, i sobretot també s'hi ven. Però jo diria que, per lo general, l'estranger és el consumidor que ve aquí a l'illa, vol provar coses d'aquí, de locals, ja sigui vi o ja sigui altres productes com siguin oli, embotits o productes que es facin només aquí a Mallorca. Això, per lo menos, és el que jo m'agrada. Jo, quan visito un altre lloc a l'estranger, m'agrada provar i visitar coses que siguin només d'aquell lloc, no? I crec que els estrangers també ho fan una mica aquí. Al final, com he explicat abans, la nostra feina és donar valor a tot el que tenim aquí, ja sigui tant el producte com la història que tenim, i per nosaltres és un orgull poder representar la història de Mallorca, poder estar representant un poc el que era Mallorca abans, i aquests reconeixements pues, sempre ajuden i motiven a un mateix i a la família a seguir amb aquesta idea i amb aquest projecte. Era molt petit, això potser no es pot dir, però jo vermava cada any i tinc aquests records, no?, d'estar vermant aquesta vinya de Manto Negro, estar aprenent d'aquell rem tan espectacular. Al final, el Manto Negro és un vi molt, vull dir, un raïm molt gran, amb un gra molt, molt gros, i sempre tenia com a... Tinc el record d'aquella... raïm tan gigant que era de Manto Negro comparat amb els que veiem potser de Merlot o de Cabernet Sauvignon, i tinc aquest record, no? Sempre em ve l'imatge d'aquell Manto Negro oscur que clarejava moltes parts de sa finca, i això és el que sempre em ve en escau jo quan era petit i vermava aquí i ajudava a sa família.
Acabam aquest primer bloc del programa amb la millor i més adequada música. En aquest cas, Red Red Wine d'UB40. Joan Trias sempre té bon gust, com a mínim, musicalment parlant. Mm-hmm.
l'estiu amb Vivetres Ràdio.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Diumenge a les 11 del vespre...
Bava trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, uns renous que jo vos puc garantir, després està que se me cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
En Joan Maura ens il·lustra i ens contextualitza ara el segon emblemàtic del programa d'avui, Can Dobles.
La història de l'home i la seva evolució en el temps s'ha caracteritzat per una acció. Caminar i transitar. Anar d'un lloc a un altre. Viatjar per a conèixer, descobrir i, especialment, descansar. Un poeta espanyol reconegut mundialment va descriure el camí de manera exquisida i precisa. Antonio Machado, un home d'infància blava, que ens va deixar un poema per al record que deia «Caminante no hay camino, se hace camino al andar». Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. La vida és camí. La vida és abandonar llocs on vam créixer, on vam néixer. La vida és caminar perduts fins que comprenem les estrelles per a tornar-nos a trobar. Caminar i caminar amb una companyia sempre necessària per al pelegrinatge, el calçat. Les sabates que ens acompanyen a tots els llocs on decidim anar. Viatges, històries, espais on crear records. Llocs que visitam gràcies a aquestes mateixes sabates que han estat abans creades per mans humanes. Mans de mestre artesà, com les de Can Dobles. Let's go walking in the city tonight. You wear the dress that makes you look so nice like my fancy shoes. I wore them just for you. El taller té l'origen l'any 1983, quan Joan Dobles, per mitjà del seu avi Antoni Camps, que era sabater, es va interessar per crear els propis models. L'any 1983 van ocórrer alguns esdeveniments importants a escala mundial i a Espanya, com és clar. El govern espanyol, presidit per Felipe González, va expropiar el grup empresarial Rumasa, propietat de José María Ruiz Mateos. També es va registrar l'incident de l'equinoci de tardor, una falsa alarma de llançament de missils soviètics que va posar el món a la vora d'una guerra nuclear. A més, els Estats Units va envair l'illa de Granada. L'operació, anomenada Fúria Urgent, tenia com a objectiu enderrocar el govern militar liderat per Hudson Austin i protegir els ciutadans estatunidencs a l'illa. La invasió va comptar amb la participació de tropes estatunidenses, així com d'alguns països de l'Organització d'Estats del Carib Oriental. D'altra banda, es va descobrir el virus del VIH causant de la sida. A Espanya es va despenalitzar l'avortament i es va produir la fi de la UCD. Com dèiem, era l'any 1983 i a partir d'aquest moment Joan Dobles es va fer un lloc en el món de la sabata artesana de Menorca i va obtenir la carta de mestre artesà en sabateria l'any 1993, otorgada pel govern de les Illes Balears, a més de la denominació de qualitat artesana. Per fer una part dels acabats de les seves sabates, Joan Dobles utilitza un peu de ferro de sabater que conserva del seu avi, una eina imprescindible que empraven els sabaters de banqueta. Cada peça va adequadament encolada i cosida, fet que garanteix la qualitat i durada del producte. Can Dobles continua professionalitzant el seu treball i perfeccionant-lo en silenci en el seu taller particular. Passió heretada i compartida. Seguim el camí amb l'ajuda de les estrelles i del nostre calçat.
Joan i Antoni Dobles són dos germans al capdavant del negoci familiar de Can Dobles, un negoci que, com hem escoltat en el retrat, té un vincle original amb la figura del padrí, Antoni Camps, que era sabater. Així ens parla dels orígens en Joan.
Això va començar el 83. Va assistir el 83 i, bueno, van tenir aquesta idea de poder fer tipus de sabata, aquesta sabarca menorquina, i vam començar a fer molt pocs per ells, però bueno, van començar així, més o menys. Aquesta va ser meva, pràcticament. El que passa que és que jo havia vist ja el tema de les sabates una mica de jove, molt jove. I havia estat a Ciutadella, una fàbrica. I és, més o menys havia vist un pot de cosa. Després també l'avi meu va ser sabater. I després també tenia un parell familiars que també havien tocat el tema aquest de les sabates. O sigui, és un poc així. Quan va arribar així, sense cercarol, pràcticament. I a poc, pues, vas minorant i li agafes més afició i t'agrada més. Saps?
No poden faltar, com dèiem al principi, les referències i els records a la figura del padrí o de l'avi, ni tampoc el peu de ferro que ell mateix usava dècades enrere.
Bueno, imatges més... Sé que record més en ser més... En ser de l'avi meu, qui fa sabates de... Quan colco sabata, jo arreglava sabates. Això és el que jo record molt de que l'avi, perquè jo, com que passaves per allà i ho veus cada dia, era molt, molt autèntic, allò, diguem. Ell, més que res, de barques, no sé si en havia fet tantes, però més que res es record que tens d'aquella època. Vull dir, veure com aclarien la banqueta, tot allò antic, diguem. Això avui no es veu ja. Això és un peu de ferro, sí. El de ferro és una peça de ferro que va clavada a un de so d'oastre, a una part d'oastre, que està engruixada, i després va esclava allà, per després posar les sabates i posar-les enformar allà dins, després picar, si has de posar una clau o el que sigui.
I el fas servir tu?
És un peu de ferro, qualque vegada, molt poques. Ja.
Ara pràcticament és peça de museu, no?
Sí, quasi.
Li demanam ara en Joan pels productes que comercialitza i si té gaire estoc o no tant.
El tema de barques de menorquines, i després també tenim moltes sandàlies, vull dir, en dissenys propis i tot això. Pues, la majoria són a barques, de diferents tipus.
Val, d'acord.
Avui en dia es fan de molt d'estil, vull dir. Això depèn de la temporada, també. Hi haurà un any que faràs 2.000 parells, un any en faràs 3, un any en pots fer 4, un any 1.500, això depèn del compte que ha quedat l'estoc. Sempre venem, vull dir, el que passa és... M'agrada fer feina amb estoc, vull dir, que no hagis d'estar... Insistiu, que te faltin colors, tot això. Això el tinc bastant previngut, ja, no? Perquè si no, insistiu, si has de córrer, fer... Ja tens que estar a la botiga per vendre quan tens més per començar a fer parells, m'entens? I ho feim tot això en hivern, ja, amb una previsió feta, ja. El que funciona són el clàssic, fins amb els colors i tot. El que funciona més. Després tens que tenir colorins, perquè tens que tenir. Perquè sempre hi ha aquella persona que vol encara que sigui pedreria o fantasia o mascles de pell, saps? Però el que es ven més és blanc, vermell, natural, blau marí. Aquests quatre.
A continuació, sense revelar en cap cas cap secret inconfessable, en Joan es refereix al procés de fabricació del calçat de Can Dobles i també al model Dragó, que ell mateix va inventar i patentar fa ja un temps.
El procés és senzill, vull dir, al final són dues tires, dues pales i un pis ferrat a la sola o un bloc. Vull dir, no, l'estem és senzill. El que passa que és senzill vist. De practicar el no, fer-lo no és igual.
Clar, i de qualque manera, com que tu has vist en el teu padrí fent-hi feina, el procés sempre ha estat el mateix? Ha canviat qualque cosa en termes de fer ses obarques, vull dir?
No, han canviat els materials. El que ha canviat més són els materials. Vull dir, els materials de com tu deia, doncs com si dic, xalàssim de cotxos, han canviat molt d'estètica, no? El que ha canviat més, l'estètica. Sí, no, jo tinc un germà que té falta botiga.
Vale.
I després, quan la temporada més... Després d'estiu és quan començam a fabricar i fer coses noves i modernes. Nosaltres, quan acabem temporada, a l'octubre, doncs, volem agafar uns dies de vacacions per descansar i després ja tornem a partir. Novembre, normalment, i després seguint ja fem la feina que s'ha de fer, perquè has de reposar, has de fer... Tots els models que s'han venut s'han de repetir, bueno, diverses coses. Afegir nous. I això ho feim en tot germà i jo. Va començar uns anys enrere, després ho va tornar a deixar, ho va deixar. Després va tornar a venir, vull dir, ha estat un poc així. Ja fa, no sé si fa 9 o 10 anys que tornes aquí. Que model jo vaig tenir la idea de fer-lo una vegada, perquè sempre va ser gran tant pintades i que tenc que fer una que la puguis donar al peu i va ser així. Sí. I després, a partir d'aquí, ja la vaig... O devia ser el 2003, o si no me'n record. És un model que el vaig patentar després. El que hem patentat, perquè fa molta gola quan va sortir.
Clar, això és bona senyal, no? Això vol dir que t'ha funcionat bastant i fins ara deus encara rebre bastant de compres,
sí,
no?
Bueno, sí, es va vendre molt, molt, molt. Em vaig vendre molts. Encara em venc, però no és igual que fa uns anys enrere. També la gent ara, avui en dia, no està tan motivada com antes. A vegades la gent no se'n dona massa compte, a vegades, del que té davant.
En termes de feina.
Exacte. La gent a vegades té que sobrevalorar i com que no és fàcil, ja ho entenc, vull dir que a cada un li agrada el que li agrada.
Com tots els fabricants i comerciants, en Joan fa feina diàriament, de fet només descansa els diumenges, segons reconeix, per satisfer la clientela. I volem saber, és clar, com són els clients i clientes de Can Dobles a dia d'avui.
El mapa meu de clientes molt estrany, és molt diferent. Molt diferent. Molt d'espanyols, molt de Catalunya, per cert. I després de qualsevol lloc de la península, avui en dia de França també en tenc, vull dir, qualsevol, la gent bastant fidel. La gent que han vingut altres anys.
Sense secret de confessió, en Joan ens diu que té 63 anys i que tard o prest arribarà, per tant, l'hora de la seva jubilació. Hi haurà relleu familiar a Can Dobles quan arribi el moment?
Supos que sí, que, moment, que arribarà el moment que diré fins aquí. No massa encara, no sé.
Vale.
Encara no ho he plantejat massa. No sé encara què passarà.
Clar, a més...
Això no puc assegurar encara.
En Joan s'anima a parlar-nos un poc més sobre el distintiu emblemàtic que té el seu negoci i també sobre el passat, el present i el futur dels petits establiments comercials.
Suposa que tens... que dones, vull dir... una garantia, vull dir, més o menys, tens... és garantia de qualitat, això. No, que és com una garantia, vull dir, és com un reconeixement de que has fet una feina, la fas bé i ja està. Normalment és això. Sí. El que passa és que hi ha, clar, moltes... M'imagino que molts comerços emblemàtics, vull dir, tindran que desaparèixer per això tard, vull dir, per circumstàncies.
I aquesta...
No, per jo, eh? Molta gent que té un comerç tanta estona arriba a un punt que... abans o... i ho fan, això, ara.
Exacte, exacte. I aquesta anava a ser la següent qüestió en aquest sentit, per parlar una miqueta del petit comerç. Jo no sé quina visió tens tu, Joan, si ets optimista o pessimista, en qualque sentit, si veus que, de qualque manera, quin creus que ha estat el canvi des de que tu vares començar amb aquest negoci, o si ara mateix tinguessis, jo que sé, 30 anys menys, obriries un negoci? Vull dir, com ho veus?
Home, tingués 30 anys menys, es fa mal dir així que faríem, però que fa 30 anys enrere, sí, era molt més rentable que ara, això segur. No hi havia tant d'impostos, no estaven tan damunt la gent, vull dir, sobretot el tema de burocràcia, coses, i pagues d'aquí, pagues d'allà. Vull dir que els gastos ara són molt més grossos que fa 30 anys, saps? Clar. De fet, ara, vull dir, no, l'únic que pot ser sobreviure, perquè és que no hi ha... Tenir avui benefici o això és molt difícil. Això és tot la veritat. Ara va tancar un que es diu Cat Sastre i que tenia més de 100 anys, una botiga de roba aquí a Ferreriosa. Vull dir, s'ha tancat definitivament. No ha tingut relleu.
Clar, és que també és una...
I també sé que n'hi haurà d'altres que tancaran. N'hi ha hagut d'altres, eh? Los Claveles, per exemple, mira. Van tancar una paradaria molt, molt coneguda aquí, en el poble. També tradició centenària. Eh? Vull dir, hi ha molt poca gent. En trobaràs un dins un... dins cada X mils, però molt pocs. Clar, és que s'està molt complicat avui en dia posar negoci. Vull dir, molt cada vegada s'estrany més. És com una cosa que s'estrany. Per sort era que fa 30 anys era molt millor que ara. I fa menys sabates, eh?
Ah, vols dir que fes... És a dir, fes menys feina i ara mateix no en fas més sabates, dius?
Ara faig molt més cosa i no guany res comparat amb després.
Per acabar, en Joan de Can Dobles ens comenta anècdotes que ell mateix ha viscut a l'establiment.
Què et diria? La primera de totes, que els primers 30 parells que va fer, totes les tires me van caure. I la gent venia, ei, Dobles, que la tira me cau. Cosa que avui en dia no me passa. Avui és molt... perquè pràcticament 99,9% no cau. Però... me'n recordo les 30 primeres, m'hi van agafar l'avi meu, que ara era viu, i diu, vinga, que vull més font de clarines. I van anar als tallers que tenia petit, i ho vam aclarir. Després un dia venia un senyor de Barcelona, em diu, me podria fer un 53, dic, joder, dic, 53? És un bon peu, eh? Dic, i bueno, dic, miraré, vam, si puc fer un patrons, o tal. I bueno, vaig fer un 53, per uns... i eren per un jugador de bàsquet del Barcelona, un tal Dueñas, per cert. I les anècdotes, pues, sí, a vegades ve gent famosa, però jo no sé qui són després. Han passat per aquí. Que m'han dit, mira, aquest fa feina té la 5, aquell no sé què. Un lector d'aquí, de Catalunya, també va venir. Un qui fa molt de riure, ell. Ara m'ho surt el nom. També va venir a comprar un dia, dic, això és aquell que fa la que s'avecina.
Ah, López.
López, sí.
López, sí, vale.
Un dia va aparèixer per la botiga, hòstia, dic... Quan m'ha regalat molt del López, sí, perquè va entrar un cabeça, i em sona aquesta cara, i després el van dir, clar, sí. Hi havia calor, que hi havia gent de fora a la botiga, i se'l mirava, jo me'n record, que s'ha anat dut aquesta. Que... Hola, que se
avecina. IB3 Ràdio, al teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Els dilluns, a l'aviador, anem de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa, Tawanda, al concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9, començam la Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sisca, com estàs?
Què tal, com va? Es presto.
Es presto. Se nota.
Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estroietes plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat,
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai.
La gran vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Benvinguts en aquest programa de Disbauxa. Però per què xerres així?
No ho sé.
Globos d'Hèlio.
Globos d'Hèlio?
Els reggaetoneros xerren així realment quan canten. Titi me pregunto... Tinc una novia. Tinc una novia. Hoy tengo una, mañana otra.
A IB3 Ràdio, Disbauxa. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Hem de deixar aquesta comèdia, per favor.
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Cada persona és un món de la mateixa manera que cada establiment comercial té també la pròpia història, les pròpies vicissituds i singularitats. De totes, cada setmana, sense excepció, en Joan Maura i jo mateix n'aprenem. Els comerciants ens expliquen, cadascú amb el seu estil i la seva manera, aquesta història desconeguda en gran part pel públic i també perquè fan la feina que fan. En fred i calor, a qualsevol època de l'any, els establiments comercials sempre hi són. I també hi són per obrir les portes a la ràdio. Mil gràcies, per tant, a l'àmplia família dels emblemàtics que ens fan sentir com a ca nostra quan els visitam. I com sempre feim, perquè així ha de ser, vull donar les gràcies explícitament a tots aquells professionals que fan possible setmanalment l'edició d'Emblemàtics. En primer terme, en Joan Maura, a les tasques polifuncionals de retrat, producció i edició. També en Lluís Fortesa, a les vies del so, a Poloni Huguet, a documentació, en Joan Trias, a l'assessoria musical, igualment a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, és a dir, l'antic IDI, i sobretot a vosaltres, els oients del programa, perquè només amb vosaltres aquest programa té sentit. Per cert, ja sabeu que tant aquesta edició com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar íntegrament o fraccionadament, on i quan vulgueu, a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam, en tot cas, amb bona música, en concret, amb la peça titulada Blue Suit Shoes, del mític Elvis Presley. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves i refrescants històries emblemàtiques. My car, drink my liquor from an old fruit jar. We'll do anything that you want to do.